Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts ara mateix que passen de les 11. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Us recordem que demà 1 de juny és dia d'estrenes. I amb aquestes estrenes, doncs, Olga, arriba a una nova comunitat que es diu així Mares Desobedients.
És la primera comunitat de feminisme i maternitat en català. És un espai de trobada i reflexió en línia on compartir i pensar juntes sobre maternitat i feminismes.
Doncs d'aquesta manera, aquesta comunitat que ens ha explicat la Olga és com l'Esther Vives, fundadora, creadora i impulsora d'aquesta comunitat, presenta aquest nou espai de trobada. Per tant, estem contentíssimes de saludar a la periodista, sociòloga i escriptora. Com estàs, Esther? Benvinguda al matí a Ràdio Estel.
Molt bé, un plaer acompanyar-vos.
Moltíssimes gràcies. Escolta, ja estàs de ple en aquest compte enrere, tot a punt pel tret de sortida.
Sí. Demà s'envia doncs el primer missatge a totes les dones que formen part d'aquesta comunitat virtual per tal de que cada mes puguem aprofundir conjuntament sobre un tema vinculat a la maternitat i sempre des d'una perspectiva feminista. Així que demà doncs unes quasi 5.000 dones que s'han apuntat en poc més de dues setmanes a la comunitat en llengua catalana i castellana doncs rebran aquest primer material per començar a treballar plegades sobre aquests temes.
Ara ho deies, Esther, gairebé 5.000 dones, jo sóc una d'aquestes, ja m'he registrat, m'he sumat a la comunitat. No sé si t'esperaves aquesta bona acollida, perquè ha estat impressionant. Ho vas anunciar fa uns dies a xarxes i ha estat meteòric.
Sí, de fet, no m'esperava una acollida tan important. A més, a la comunitat en llengua catalana som, de totes aquestes dones que us deia, som 1.100 dones, cosa que és una meravella, i crec que això mostra també l'interès que hi ha al voltant d'aquestes qüestions. És a dir, la maternitat és un tema que ens atravessa moltes, però en canvi se'n parla molt poc públicament i crec que hi ha moltes ganes de poder compartir reflexions i pensament al voltant del que ens atravessa com a mares.
I què passarà, Esther? Explica'ns una mica què passarà amb aquesta comunitat.
Doncs sí, la idea d'una banda és que a cada mes, a principis de cada mes, doncs plantejaré un tema vinculat a la maternitat. Aquest mes de juny treballarem sobre la maternitat i els vincles amb el feminisme, perquè històricament hi ha hagut una relació complexa i crec que és interessant doncs plantejar que la maternitat ha de ser una qüestió feminista perquè implica la vida de moltes dones i sovint és una experiència travessada per violència i desigualtats i per tant cal que el feminisme abraci la maternitat. I aleshores, el dia 1, doncs enviaré material sobre aquesta qüestió, exercicis per cada una de les dones que formen part d'aquesta comunitat, i el dia 15 enviaré un segon missatge per tal d'aprofundir sobre aquests temes, donant resposta a temes que he plantejat prèviament. I cada mes farem això sobre temes diferents, és a dir, el proper mes de juliol, per exemple, parlarem de violència obstètrica, al setembre vull parlar de lactància materna des d'una perspectiva feminista, i més endavant anirem definint d'altres temes vinculats a la criança, als problemes d'infertilitat o a la pèrdua gestacional, sempre des d'una perspectiva de gènere.
És una comunitat pensada sobretot, però no només per les mares, oi?
Exacte, sí. Evidentment, la majoria de dones que en formen part són mares, o així m'ho imagino, però la idea és que sigui una comunitat que vagi més enllà de les mares. També hi ha dones que no són mares que s'han apuntat, també professionals de la salut, perquè la idea és pensar plegades i reflexionar sobre la maternitat, totes aquelles persones, en particular, evidentment, dones, però no només, que tinguem interès de mirar la maternitat des d'una perspectiva on considerem la mare com a subjecte de drets, com a subjecte polític, des de que tinguem ganes de reflexionar sobre la maternitat des d'una perspectiva de gènere i, per tant, totes aquelles persones que els interessin aquests temes i són molt benvingudes, no només mares.
Mm-hmm. Clar, per tant, Esther, totes aquelles persones que es vulguin apuntar en aquesta primera tongada encara hi estan a temps?
Sí, perquè de fet, com que havia tancat el pla fa un parell de dies, però moltes dones m'havien escrit que s'havien quedat fora, que encara volien apuntar-se, llavors he ampliat el termini fins demà mateix, vull dir el dia 1, quan enviï el primer butlletí, doncs aleshores serà quan ja tancaré definitivament, perquè la idea és que totes puguem començar a la vegada aquest camí i per tant avui encara, fins avui al vespre, demà a primera hora, són a temps d'apuntar-se a la comunitat, que per accedir-hi poden buscar per internet, per Google potser és el més fàcil, comunitat Mares Desobedients, i allà poden trobar l'enllaç i apuntar-se. És una comunitat que és gratuïta i on cada mes oferiré tots aquests materials que espero que siguin útils.
Tan bon punt entrem a la comunitat, llegim. Juntes per una maternitat feminista, feliç i amb drets. Això que d'entrada sembla que hauria de ser tan fàcil, a la pràctica encara és una mica utòpic?
Sí, és així, perquè quan parlem de maternitat, malgrat que sovint quan mirem o llegim revistes del cor o a través de pel·lícules, cinemes, se'ns planteja una imatge edulcorant de la maternitat i de color de rosa, la maternitat normalment és viscuda amb molta soledat, hi ha molts silencis, hi ha molts temes que són tabú, i tot això fa que quan vivim l'experiència materna com a mare, sovint ens sentim soles, ens sentim poc compreses i tenim pocs espais en els quals poder compartir les ombres de la maternitat. Aleshores, justament pel fet de que la maternitat és un tema tan silenciat, que està reduït a l'àmbit privat, doncs fa que sovint les mares no podem disfrutar de l'experiència materna a la vegada que ser mare avui en dia és igual a patir una sèrie de discriminacions i violències. Et discriminen en el lloc de treball, et jutgen constantment, moltes mares pateixen parts traumàtics i tot això fa que no tinguem una maternitat feliç, sinó una maternitat que és dura, que no és fàcil i, com deia, travessada per violència i discriminació. I crec que acabar amb això, l'única manera és fent-ho des d'una perspectiva feminista i reivindicant els drets de les mares.
Clar, Esther, tu expliques que maternitat i feminisme haurien d'anar de la mà, no? Però que no sempre és així, no? Com pot ser? També com a sociòloga et demanem que les dones encara haguem de reivindicar com volem viure la nostra maternitat.
Bé, si ho mirem des d'una perspectiva històrica, aquest sistema patriarcal en el qual vivim, a les dones ens ha imposat el mandat i el destí de ser mares. Així ho va ser en particular per les nostres besàvies, àvies i en part també per les nostres mares. I no va ser fins la lluita feminista dels anys 60, 70 del segle passat, que les dones van començar a posar en qüestió el mandat de la maternitat, a reivindicar accés a mètodes anticonceptius, a poder avortar, etc, etc. I nosaltres, les mares d'avui, som hereves d'aquelles fites que van aconseguir les feministes dels 60 i 70. Però en aquest rebel·lar-se, en el seu moment, contra el mandat de la maternitat, es va caure en un cert discurs antimaternal i antirreproductiu. És allò de el patriarcat ens imposa ser mares, decidim no ser-ho. Crec que avui hi ha una nova generació de mares feministes, que gràcies a la lluita de les nostres antecessores hem pogut decidir en bona mesura si tenir criatures o no, i això ens permet mirar la maternitat amb menys prejudicis i distingir entre el que és el mandat de la maternitat i aquesta idea de la bona mare, que cal acabar amb aquest mite perquè ens genera molta culpa i molt malestar, i pel contrari, reivindicar l'experiència materna i reivindicar els drets de les mares en l'experiència materna i assenyalar que això de maternar ha de ser una responsabilitat de tots, no només de les mares. Aleshores, crec que avui hi ha una oportunitat, hi ha una escletxa per reivindicar la maternitat des d'aquesta altra mirada.
Tot i que ara ens parlaves d'aquest nou feminisme, Esther, que sí que inclou i no exclou la maternitat, o poder triar-ho, no? Creus que encara hi ha dones que ni tan sols s'han plantejat com viure aquesta maternitat perquè no saben que poden viure-la d'una forma diferent, aquesta maternitat sacrificada que moltes vegades se'ns mostra?
Per suposat, això és així, hi ha un discurs dominant, hegemònic, que ens ve a dir d'una manera directa o indirecta que avui en dia hem de ser una mare sacrificada, que hem de tenir bàsicament una vida que giri al voltant dels nostres fills i filles, que això de la maternitat és una qüestió de les dones. És aquesta idea de que si jo tinc una criatura petita de 2 anys i dic que me'n vaig de viatge per feina, el primer que em diran és: i què fas amb la criatura? On la deixes? Amb qui? Dius, bé, si té un pare, doncs amb el seu pare, no? Però és aquesta idea de que si tu tens una parella heterosexual i tens un marit, ningú, si el teu marit amb la criatura de 2 anys se'n va de viatge o de festa amb els amics, ningú li preguntarà a la meva parella, al meu marit, amb qui es queda el nen o la nena. Doncs és aquesta idea, que avui en dia hem de seguir sent la mare, com si criéssim soles, però al mateix temps també hem de ser una superwoman que arriba a tot, amb un cos perfecte, sempre disponibles per la feina, és a dir, avui hem de ser mares, com si no tinguéssim feina remunerada i hem de tenir feina i ser treballadores d'èxit com si no tinguéssim criatures, i això és impossible. Aleshores, cal qüestionar aquest mite de la bona mare, perquè encara continua sent molt present, i sobretot parlar de la maternitat real, perquè moltes dones transiten doncs, una pèrdua gestacional, una depressió postpart, violència obstètrica, problemes d'infertilitat, però com que no se'n parla, aleshores, quan tu passes aquesta experiència tan dura, de la qual jo també parlo de tots aquests temes en el meu llibre Mama Desobedient, que és una mica l'embrió d'aquesta comunitat, doncs aleshores, quan transita tot això, dius, ostres, què m'està passant? Soc l'única? I no, és que això li passa a moltes dones, però el problema és que no se'n parla i per això cal parlar-ne.
Avui aquí a un altre punt de vista al Matí a Ràdio Estel estem parlant amb l'Esther Vives. Ella és la creadora i impulsora de la comunitat Mares Desobedients. De fet, ja ens ho avançaves una mica, Esther, el que rebrem a partir de demà doncs, sota aquella comunitat que encara estan a temps d'apuntar-s'hi, és aquell material sobre un tema. I ens ha explicat que el juny serà maternitat i feminisme, el juliol violència obstètrica i part també respectat, i el setembre aquesta lactància materna i a l'octubre la infantofòbia. Entre tota la comunitat, Esther, entenem que s'aniran definint també els temes que es vagin tractant, més a més?
Sí, per suposat. Jo vaig voler plantejar alguns temes d'inici, també perquè les dones que s'animessin a apuntar-s'hi sabessin de què parlaríem, què tractaríem, que veiessin si els hi pot interessar els temes. Però, evidentment, la idea és, més endavant, doncs, fer algun qüestionari tipus online, també, per tal que es puguin decidir de manera col·lectiva temes. I també la meva idea és, més endavant, pensar si es pot crear també algun tipus d'espai online de reflexió, on les mares o no mares, no, les dones que formen part de la comunitat, puguin interactuar. Això també és un tema que m'agradaria molt, però, en tot cas, a poc, no, comencem a avançar ja doncs, amb aquesta estrena el dia de demà i anar veient doncs, quines sinergies es plantegen, que jo crec que poden ser moltes i molt interessants, tot i que, evidentment, són moltíssimes, quasi 5.000 dones es diu aviat, però crec que també serà enriquidor. Hi haurà la comunitat, com dèiem, llengua catalana. Jo crec que era important que com a dones que parlem català tinguéssim un espai propi, perquè moltes vegades, doncs, no podem també expressar-nos en la nostra llengua mare, i en aquest sentit pensava que era interessant, però també hi haurà una comunitat en llengua castellana on es podran també fer sinergies amb dones de països d'Amèrica Llatina i també del conjunt de l'Estat. Per tant, jo crec que serà interessant tot el que pugui sorgir d'aquests espais i d'aquesta comunitat.
I què t'agradaria que passés? Si parléssim d'aquí un any, no? Aquesta comunitat que comença ara, que és evident que vols que hi hagi informació, que hi hagi interacció, però com t'agradaria que anés a evolucionant?
Bueno, ja ho anirem veient, perquè si fa 15 dies m'arriben a dir que són quasi 5.000 dones, no m'ho crec, perquè és en molt poc temps doncs, que s'ha apuntat.
No t'ho esperaves.
I també, sí, no, sí. Tantes no. I clar, també és tota una feinada de gestionar-ho tot plegat. A mi m'agradaria doncs, que poguéssim seguir creixent, i sobretot el que m'agradaria és que aquest espai sigui un espai útil per a moltes dones per reflexionar sobre temes entorn als quals habitualment no parem a pensar-nos-hi, a pensar-hi. Mm. És a dir, jo quan vaig fer el meu llibre Mare Desobedient, moltes dones el van llegir i vaig rebre, sempre he rebut un feedback molt positiu, i per exemple, entorn al tema de maternitat i feminisme, m'havia trobat amb dones doncs, que em deien, jo soc feminista i havia viscut la maternitat amb molta culpa perquè pensava que desitjar ser mare era contradictori amb ser feminista. O el fet doncs, de considerar que la maternitat és com quelcom aliè a tot el que és la lluita o les reivindicacions del moviment feminista. Jo crec que parlar d'aquests temes i sobretot donar eines perquè puguem entendre, doncs, en el cas concret de maternitat i feminisme, com si la maternitat no és feminista, si la maternitat no implica que jo pugui decidir sobre aquest procés, si jo no tinc una sèrie de drets garantits, de què estem parlant, de quina maternitat estem parlant. Per tant, la meva idea és que la comunitat permeti reflexionar i sobretot tenir eines pràctiques també per viure la maternitat d'una manera més plaent, més feliç, i també poder reflexionar. Per això en cada missatge que enviaré sempre hi haurà un espai per la reflexió personal, és a dir, perquè jo pugui reflexionar sobre jo com visc aquella maternitat i que, per tant, aquest material pugui ser un aprenentatge també a títol personal.
Uh-huh. Esther, tu ets periodista, dèiem també que ets sociòloga especialitzada en anàlisi social. És per això que avui també et volem preguntar, aquesta revolució feminista que estem vivint al nostre país, creus que és una cosa aïllada o bé que està passant també a altres països? Quin és el teu punt de vista?
Està clar que és una nova onada feminista de caràcter global, que ja vam veure doncs, sobretot la seva eclosió pública, en particular a partir de les mobilitzacions pel 8 de març de l'any 2018, del 2019, els anys previs a la pandèmia, on hi van haver-hi aquells 8 de març que coincidia amb la vaga de dones, i això no només es va donar aquí a casa nostra, a Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat, en d'altres països de parla hispana, Amèrica Llatina, però també als Estats Units, a Canadà, i vinculat al moviment del Me Too. I, per tant, el que hem vist és que en molt pocs anys s'ha normalitzat molt el fet de parlar de feminisme, de poder dir, doncs, jo sóc feminista, i en particular el que m'ha semblat més interessant d'aquesta onada global feminista i d'aquesta nova generació de dones feministes és que s'ha permès treure de l'àmbit privat al públic tota una sèrie de temes que fins fa poc eren tabú. És a dir, avui dia estem parlant de la regla, de la menstruació femenina, estem parlant del plaer sexual en clau de gènere, estem redescobrint el nostre clítoris, estem parlant de problemes de salut mental també des d'una perspectiva feminista, i entre aquestes qüestions que han sortit de l'armari hi ha la maternitat. I jo crec que això és molt positiu perquè permet trencar una sèrie de tabús al voltant d'experiències que ens vinculen com a dones, i el fet de que molts d'aquests temes fossin silenciats fins fa poc, diguem que visquéssim aquestes experiències doncs, amb dolor, amb soledat, i això ho està començant a canviar.
La comunitat Mares Desobedients, ja ho deies abans, es diu com el teu llibre, Mares Desobedients, que es va publicar el 2019, va ser un exitàs, èxit internacional, 25.000 llibres venuts en 10 països. I et volíem preguntar, després d'haver presentat el llibre a diferents ciutats d'Espanya, de Sud-amèrica, què és el que més t'ha sorprès del que et diu la gent i, sobretot, si encara estem massa lluny de ser mares desobedients, d'aquesta maternitat que estem arrossegant?
Sí, el llibre es diu Mama Desobedient en singular, tot i que la comunitat l'he volgut posar en plural perquè la idea és que són moltes dones, però el que, sobretot, una de les conclusions que n'he tret de la publicació del llibre i de la bona acollida que ha tingut en moltíssims països és el fet que, al final, malgrat les diferències socials i culturals que creuen la maternitat, hi ha molts elements universals quan parlem de l'experiència materna. I ja si és una dona maternant a Barcelona, com a Buenos Aires o a Ciudad de México, hi ha temes comuns, és a dir, i tenen molt a veure amb el fet que vivim aquesta maternitat en un sistema patriarcal i en un sistema capitalista i productivista, és a dir, les discriminacions que patim com a mares, el judici constant, la violència obstètrica, per exemple, que moltes dones pateixen en el seu part, són elements comuns. Ja visquis a Catalunya, ja visquis a Brasil, per exemple. Aleshores, jo crec que això el que ens ha de fer entendre és que al final la maternitat, doncs, si sovint ve travessada per dolor, per patiment, per abús, té a veure amb un context social i econòmic que no l'acompanya. I és aquest context social i econòmic que cal canviar i que cal qüestionar en relació a la maternitat i tot el que té a veure amb el treball de cures, que en definitiva és uns elements que estan vinculats a l'experiència humana, són ineludibles en la relació entre les persones.
Esther Vives, ens ha quedat clar que serà aquesta comunitat que comença demà mateix a caminar. Però, abans que marxis, ens agradaria aquí al Matí a Ràdio Hostel trencar juntes, si et sembla, t'hem preparat 4 mites relacionats amb la maternitat. Què? T'hi apuntes o no?
Endavant.
Va.
Per descomptat.
Perquè són uns mites que els seguim escoltant i, tot i saber que tenen poc a veure amb la realitat, de vegades ens ressonen tant a dins que ens juguen bastant en contra. Per exemple, el primer és que totes les dones tenim instint maternal, el que provoca que moltes dones que potser no volen ser mares se sentin incòmodes o els molesti cada vegada que els pregunten. I què?
I que donen per fet, no?
Els nens.
Sí.
Sí, no, l'instint maternal, des del meu punt de vista, no existeix, és una construcció social i cultural, perquè, en definitiva, cada dona acaba escollint si vol ser mare o no ho vol ser, i, de fet, una premissa indispensable per una maternitat lliure és poder escollir si tu vols ser mare o no, tenir accés a mètodes anticonceptius, etc. I l'instint maternal, doncs, no existeix. En tot cas, s'estableix quan tu tens una criatura, un vincle amb aquesta criatura, que és fruit de la cura, que tu tens doncs, aquesta personeta dependent i aquest vincle s'estableix tant si ets mare biològica com si no ho ets, tant si ets la mare com si ets el pare, sempre i quan doncs, aquest pic d'oxitocina no només es dona no?, quan tu alletes a la teva criatura, sinó també fruit de la cura i d'aquesta relació estreta que tu tens amb aquest nadó. Per tant, el vincle va molt més enllà d'allò que podem anomenar biològic, d'allò que podem anomenar instintiu. Els animals tenen instint per reproduir-se, les persones, doncs no. I aquesta idea de l'instint maternal pot fer molt mal perquè tu pots tenir el teu nadó i no sentir-te vinculada amb el teu fill o filla, perquè potser hi ha hagut violència obstètrica, ha passat alguna cosa a nivell emocional i, per tant, no podem generar com nous mandats que provoquen molt de dolor a les mares.
Una altra, mira, una mare, per ser una bona mare, no una mare qualsevol, sinó una bona mare, no s'ha de queixar mai. Mai estarà cansada. Sempre ho farà tot bé.
Sí, clar, això és el que ens diuen, però això és fals, perquè ser bona mare implica fracassar, equivocar-se, no poder més, queixar-se. Ser mare és això i ser bona mare és això. Qualsevol altra cosa que ens puguin dir és mentida. Les mares perfectes no existeixen i criar en aquesta societat és molt complicat, no és fàcil i tenim dret, evidentment, a queixar-nos i a dir que no podem més.
Esther Vives, periodista, sociòloga i escriptora, creadora de la comunitat Mares Desobedients. Gràcies per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel, Esther.
Un plaer, moltes gràcies.
Una abraçada. Doncs mira, molt enllaçat amb el tema que hem tocat ara mateix, Olga, ara obrirem l'Espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo i justament parlarem d'aquest dret al temps, no? De com gestionem el temps. Que moltes vegades és això, no? Se'ns demana que arribem a tot arreu, que no ens està explicant ara l'Esther que no ens podem queixar, no? Amb totes les coses que han de fer les mares, qui no són mares... en fi, doncs un ampli ventall de tasques, no?, que hem de complir 100%. Dret al temps. Aquest serà el tema d'aquí res, aquí al Plusvalua Dones amb la Mireia del Pozo, però abans, petita aturadeta i tornem.